Que passi aquesta setmana de pressa i que arribi l'aturada nadalenca perquè ja estem prenent mal.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal? Com esteu? Empat, 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 empat i empat. És la insuficient ratxa del Sabadell en els últims 5 partits. Fa un mes que l'equip no guanya, que no perd també, cert, però no ens val. No ens val perquè aquest centre d'esports té l'objectiu que té. No ens val perquè les sensacions de joc són preocupament dolentes ara mateix. No ens val perquè ahir, amb un rival com el Badalona Futur, no pots deixar-te punts, en teoria, quan ja venies d'ensopegar diverses vegades. No ens val perquè no es pot permetre que ahir l'equip sortís com va sortir i encaixés el gol al primer minut de joc. No ens val perquè encara que faltin homes tan importants com Ton Ripoll o Albert Urriols, hi hauria d'haver plantilla per buscar alternatives de garanties. No ens val perquè ha d'haver-hi recursos suficients com per veure porteria amb més facilitat que com ho està fent l'equip en les últimes setmanes. No ens val perquè mentre fossis el menys dolent del grup et servia per ser líder, però ara ja no. I no ens val perquè tard o d'hora, com el Sant Andreu ara mateix, algú acabarà sent més regular. I no ens val perquè el balanç és de només 28 punts de 48. No ens val. I ara toca treure com sigui l'últim partit de la primera volta i aprofitar l'aturada per trobar les solucions. Dilluns 16 de desembre obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sí que ens val que el Toni González estigui a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça ha tornat a perdre a casa a Lliga 0-1 contra el Leganés, que fa comprimir la zona alta de la primera divisió. Els blaugranes mantenen líders amb 38 punts, però amb un partit més que l'Atlético, que també en té 38, i que el Real Madrid, tercer, amb 37. Ahir, per cert, l'Atlético del Cholo Simeone es va imposar 1-0 al Getafe, i ahir també, a la vez, un Atlético 1, Villarreal 1, Betis 2, i Real Sociedad 0, Las Palmas 0. A la Premier, nova derrota del Manchester City de Guardiola, 1-2 ahir en el derbi contra el United. A la Liga F, victòria 0-1 del Barça contra el València, en un partit en què Caroline Graham va marxar lesionada. Ahir també, Levante 1, Espanyol 1, i Llevant Badalona 0, Eibar 1. I a la Liga Endesa de bàsquet, nova derrota del Barça, 108-95 a la pista del Zaragoza. Ahir també van jugar el Lleida i el Joventut, que van guanyar a casa contra Bilbao i Canàries, respectivament. El Girona, després de la derrota a casa contra l'Eima Corunya, ha destituït el tècnic Fotis Katsikaris i Moncho Fernández és el seu recanvi. Som-hi amb el menú de l'Hotel Suís d'avui.
Què es comenta la recepció?
Analitzarem l'empat del Sabadell d'ahir a 1 contra el Badalona Futur i escoltarem les dures declaracions de David Català postpartit. Parlarem de la nova derrota del filial que torna a ser QE de la tercera federació. En bloc poliesportiu avui, un extens bloc aquàtic amb waterpolo, natació i l'homenatge que vam tenir el passat dissabte als Olímpics del Club Natació Sabadell i tancarem el programa amb handbol i tennis.
De quin partit no estarem pendents?
A les 4, Division 1 de Ghana, True Democracy, Inter Allies.
I a les xarxes socials.
Oh! Jo no he fet 100 de 100, però m'he mullat per la marató.
Ah! És el vídeo del Club Natació Sabadell a Instagram, amb el Gran Germán com un dels protagonistes, en la jornada benèfica d'ahir per aportar un granet de sorra a la marató de TV3. El post diu: repte superat gràcies a tothom qui des de les 9 del matí ha nedat les 100% solidàries per la marató. Hem recaptat 650 euros que sumarem a la recollida de les gotes solidàries per la marató. A la ciutat, per cert, també s'han fet un bon grapat d'activitats pel programa, més enllà de les del club, com les del tenis Sabadell, per posar un altre exemple.
Avui celebra el seu aniversari
l'exportera del club Patri del Soto i l'exarlequinat Facu García.
l'enquesta.
Recordeu, teniu temps fins les dues per dir la vostra sobre qui va ser per vosaltres el millor d'ahir del Sabadell en aquest empat a un contra el Badalona Futur. Ho podeu fer a X amb l'etiqueta MB946.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit del migdia, som-hi, entrem en matèria a l'Hotel Suís després de les males sensacions un dia més que ens va deixar el centre d'esforç durant la jornada d'ahir. Gran oportunitat tenia l'equip de David Català de trencar la ratxa d'empats perquè visitava un dels pitjors equips, o així ho diuen els números, del grup 3 de la segona federació, un Badalona Futur amb grans problemes esportius i extraesportius. Doncs bé, el partit no va poder començar pitjor perquè el Sabadell va començar perdent 1-0 al primer minut de joc amb el gol de Nando Quesada. Sabadellenc havia de ser l'artífex d'aquest 1-0. És cert que Sergio Cortés va reaccionar pel conjunt arlequinat al quart d'hora de joc, però fins aquí la reacció no va anar més i el Sabadell va encadenar el cinquè empat consecutiu que ha provocat la pèrdua del lideratge del grup 3 de la categoria. Sergi Cardés, com estàs?
Bona tarda.
Encostipat o no? Perquè ahir vau passar fred.
No, vam passar fred, les coses com són. I a més la gent que va anar a Premià de Dalt segur que corrobora aquesta sensació tèrmica que feia ahir, a més, amb força humitat, baixa temperatura, però bé, no, hem arribat. Com a mínim ens estem salvant per ara. Ja veurem quant dura.
Fred palpable, perquè estem a les portes d'hivern, però més fredes fins i tot a quasi les sensacions amb les quals ens està deixant el Sabadell setmana rere setmana.
Congelades, diria que són aquestes sensacions, més que fins i tot la sensació meteorològica, perquè l'equip està vivint un moment molt complicat, molt complicat. I ho dèiem ahir durant la Transmi, i ho hem dit al llarg de les últimes setmanes, i ahir ho vaig deixar palès allò que sembla que si no ho dius a xarxes socials és que no ho estàs dient, a qui vulgui ho entendre que ho entengui, però és que fins i tot per mi, més enllà de com de complicat o preocupant són aquests 5 de 15 que han encadenat l'equip a les últimes 5 setmanes, jo em quedo més amb com de preocupat em deixa, congelat, com deia, a les sensacions que està transmetent ara mateix l'equip. Molts problemes, no acaba d'estar fi, això és una evidència, no acaba de deixar enrere les autocomplicacions, algú diria fent la metàfora aquella de fotent-se trets al peu contínuament, ahir, com explicaves ara, en el primer minut de partit, una errada d'aquelles monumentals que et va acabar suposant haver d'anar contra el rellotge, però és que fins i tot ni amb la reacció ràpida, ni amb el gol relativament ràpid de l'empat de Sergio Cortés, que podria haver donat calma, podria haver donat tranquil·litat, l'equip es va sobreposar suficient, jo diria, deia ahir, un aprovat raspat a la primera meitat, però és que la segona va ser una caiguda lliure on vas arribar a jugar-li de tu a tu. Vas permetre jugar-li o jugar-te de tu a tu al Badalona Futur i per moments és cert que vas tenir alguna ocasió per guanyar, però si som justos també i objectius, el més objectius possible, Sergi, fins i tot el Badalona Futur va tenir també les seves ocasions per haver-se endut els 3 punts ahir en un partit, com dic, jugat en excés de tu a tu contra un rival teòricament molt més feble que no pas tu.
Sens dubte. I després de tots aquests empats, hi havia aquest missatge de mirar amb optimisme, que l'equip anava sumant per aquí i per allà, que el dia de l'Europa, jugant a casa, sí, penses en la victòria, però com es va donar el partit en els últims minuts, es podia donar per bo l'empat, que si els eres un camp complicat, que si el dia de la penya vas tenir moltes ocasions i simplement va faltar encert, el dia del derbi contra el Terrassa costava ja veure més el got mig ple, ahir, Sergi, ja ni el mateix tècnic David Català sempre mirant amb positivisme el futur més immediat, encara que el seu equip no guanyi, encara que el seu equip empati, ahir ni el mateix entrenador ja deixava el missatge aquest de got mig ple, directament el veia
ja no mig buit, sinó molt buit.
Sí, buit i com dic, i palès també aquest punt de preocupació, no només del míster, també dels jugadors, en sortir del vestidor, els comentaris amb els quals vam poder intercanviar i fins i tot algun amb el qual vam poder parlar amb una mica més de calma. El cert és que hi ha aquest punt de preocupació de no saber ben bé quina és la tecla amb la qual no estan donant darrerament. Perquè ho dèiem, fins fa poc, ara feies el comentari, recordar que l'equip fa 7 jornades que no perd des del dia de l'Olot, estava servint una mica de coixí per amagar altres històries o altres circumstàncies. Ara ja ni aquestes 7 jornades sense perdre, després de 5 empats consecutius, et serveix de xarxa de seguretat o de salvació. Per tant, alguna cosa no flueix, és evident, alguna cosa no està funcionant, és evident, és palpable a mesura que veus les jornades que van passant, i el que és preocupant ja no és que l'equip hagi perdut el lideratge, que això pot ser fins i tot amb un punt anecdòtic, encara que a tots ens ha agradat i molt veure el Sabadell aquestes darreres setmanes al capdavant d'aquest grup tercer de la segona federació. És que llums d'alarma s'han encès i, com dic, el problema és no tenir massa clar si s'ha donat la tecla, quina és la tecla i si aquesta tecla serà suficient com per revertir-ho des de ja, abans de tenir un mal final d'any que no faria justícia al primer tram de temporada en quant a resultats, en quant a sensacions. Torno a dir, l'equip ja venia fotent allò que es diu alguna que altra entrebancada,
sí.
I ahir jo crec que va acabar de caure del tot i no perdre, però amb sabor a derrota, aquest punt només sumat ahir contra el Badalona Futur.
No sé si molta gent es va quedar ahir després del partit a escoltar les declaracions de David Català. Ahir, paraules, jo diria, dures de l'entrenador Arlequinat, i avui rescatem uns quants fragments, Sergi, perquè avui, insisteixo, qui no l'escoltés ahir, avui val la pena recuperar aquestes paraules.
Contundent David Català, amb aquell punt que a vegades demanem d'autocrítica, el va tenir, però sobretot el que va sorprendre més, o com a mínim jo em poso en aquest punt, és que assenyalés clarament la falta d'actitud en alguns casos del jugador, la falta de saber assumir la importància i la responsabilitat d'alguns, per no dir de la pràctica totalitat dels jugadors, i la veritat és que va ser extremadament dur. D'altra banda, diré, a l'altura del moment que s'està vivint i de la situació en la qual està travessant ara mateix aquest primer equip masculí del Centre d'Esports Sabadell. Però bé, com deies, i com és habitual els dilluns, hem recuperat algun dels moments. Insisteixo, avui, qui vulgui allò paper i boli, que es prepari per agafar notes del punt de vehemència, fins i tot en algunes de les exposicions que va fer ja el tècnic barceloní. I com dèiem, tan o més preocupat per les sensacions també ell que no pas pels resultats, amb un equip que no té resposta, que per moments es bloqueja. La demostració ahir és aquest més i mig, on la lògica de preocupació ja ha arribat també, com comentàvem, al vestidor. I el que diem, complicat, moment de demanar disculpes, hem començat per aquí, amb un David Català demanant disculpes, sobretot a l'afició, ahir, als 300 i escaig que es van acabar donant cita al camp municipal de Premià de Dalt, i que, malgrat tot, no perd l'esperança, però això sí, la lògica preocupació i el neguit que demostra el tècnic en les seves paraules.
Cap fred, és un moment dur, és un moment complicat, no, és un moment que no ens agrada estar a ningú. Demano disculpes a la gent que ha vingut aquí un altre cop a animar-nos. Jo estic molt convençut que això ho tirarem endavant, estem amb moltes forces i jo, com a màxim responsable, donaré tot de mi perquè aquests jugadors tornin a donar el màxim rendiment.
Bé, doncs quan un entrenador pronuncia aquestes paraules de demano disculpes, evidentment és simptomàtic que les coses no han anat del tot bé. A mi ja em va fer la sensació a la roda de premsa prèvia al partit que David Català optava per un missatge, Sergi, més clar o més del que allò que l'afició pugui esperar en certs moments. És a dir, més claredat, més de hem de millorar aquí, no pot ser que estiguem fent això malament, etc. I en el postpartit es va mantenir en aquesta línia. Fins i tot, si hi ha gent que esperava, o hi ha hagut setmanes que ha esperat que David Català assumís alguna responsabilitat més, de dir, de ser més crític, autocrític amb l'staff o crític amb els jugadors, ahir, Sergi, sí que el tècnic va estar allò repartint les responsabilitats, també mirant cap a les pròpies responsabilitats de l'estaf, però també apuntant als jugadors.
Sí, 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 com dèiem, una roda de premsa que va ser intensa, i contundent en aquest punt de reflexió, i com dius, sobretot a l'hora d'assenyalar i de repartir, si volem dir així, responsabilitats entre gairebé tots els integrants de l'equip, des d'una vessant o des d'una altra. No sé si va ser per la decepció, que ahir va ser majúscula, com dèiem, des del primer minut amb aquest gol de Nando Quesada, que va tirar per terra el pla de partit, deia el tècnic al principi de la seva compareixença. No sé si et sona alguna cosa, però el dia de la penya deportiva ja va ser més o menys alguna cosa semblant.
Sí.
Ahir potser han empitjorat encara per la celeritat amb la qual va arribar el gol del rival. Però, diguem-ne, allò de que s'han acabat les excuses, també per David Català a l'hora d'exposar els seus arguments, i trobàvem un tècnic, per una banda, decebut com la majoria, res sorprenent, res nou sota el sol, que diria algú, però deixant molt clar que amb aquesta actitud i amb aquestes maneres, allò de l'objectiu únic, que és el de tornar ràpid a la Primera Federació, és impossible lluitar-lo.
Molt decebut per com ha anat el partit. Et marquen un gol a la primera jugada del partit, doncs imagina't, tot el plan que hem plantejat durant la setmana es trenca, i és un partit que ho hem parlat, estàvem mentalitzats, sabíem quin tipus de partit ens esperaria, i la veritat que no hem estat bé, és moment d'analitzar-ho, de recapacitar, de que tothom ha de donar un passet endavant, perquè està clar que amb aquesta manera de jugar no podrem aconseguir l'objectiu.
No podrem aconseguir l'objectiu amb aquesta manera de jugar. I a partir d'aquí, a repartir responsabilitats. Tornem-hi, i ara el sentirem una altra vegada, amb David Català posant-se en primera persona. Però, un cop assumit aquest punt de responsabilitat, no es va quedar aquí i la cosa va anar bastant més enllà. Vam parlar de la pressió, aquesta pressió amb la qual ens hem fet ressò gairebé des de que va començar aquest projecte 24-25, sabent que el Sabadell tenia aquesta obligació, sí o sí, de pujar. I pel míster diu que no és la clau principal, tampoc no es va atrevir a posar-li en quin tant percent està sent ara mateix determinant o no aquesta pressió. Sí que diu que és, evidentment, un element més dels que els està costant tirar endavant, però atents perquè va ser contundent a l'hora de deixar clar que no tots, però que hi ha molts jugadors que no estan sabent jugar amb aquesta pressió, que no són capaços de tirar endavant amb aquesta realitat, i que en alguns casos, fins i tot, no sé si allò preparant pel que ve ara per endavant, ahir, que era obligatori que l'equip guanyés, perquè havia perdut el lideratge i perquè el Sant Andreu l'havia superat en 3 punts, és evident que el Sabadell no va ser capaç d'assumir el repte i de tirar-ho endavant. Per tant, va acabar, això sí, amb un al·legat que no sé si agafa encara més importància, Sergi, per allò de que estem a qüestió de 15 dies mal comptats ara ja, que s'obri el mercat d'hivern, que cadascú tregui les seves conclusions.
Som mentalment fluixos, no acabem d'afrontar bé els partits, i ho tenim que d'afrontar els partits amb molta més mentalitat. No pot ser que ens pesi tanta pressió per guanyar partits. O sigui, hem d'estar més capacitats. Ja vaig dir el primer dia que aquí necessitem jugadors que els agradi o sàpiguen suportar aquesta pressió, i en parts de partit no ho estan passant.
Aquesta regla és de les més contundents, per no dir la que més, d'aquesta compareixença d'ahir de David Català. Mentalment fluixos, i que hi ha jugadors que no estan saber suportar la pressió en determinats moments de partit. Clar, aquí, Sergi, quan deies el tema del mercat d'hivern, ahir es va tornar a quedar fora de la convocatòria Juanma García, i per tant, és un dels noms que podríem dir, si hi ha algú que hagi d'estar a la rampa de sortida, doncs evidentment el futbolista valencià ho estaria. Però clar, és que aquí David Català està apuntant directament a jugadors que sí que estan sent titulars habitualment.
Sí, 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 està clar. Sí, perquè el que no està jugant, home, podries dir que directament ja no el veus ni preparat per assumir-ho. Però està clar que els que no estan sabent assumir la pressió són alguns dels que van jugar ahir. Els que van jugar contra el Terrassa, els que van jugar contra la Penya Deportiva, l'Europa, l'Alcira, etc. Tiro cap enrere i se m'acabaria el calendari, si tornéssim gairebé cap al principi. I està clar que això és la part preocupant, perquè és evident, i ho hem dit també, tens dues baixes importants, molt importants, Ton Ripoll i Urri. Però també és important que quedi clar, i ahir ho dèiem durant la transmissió, tant amb el Pau com amb tu, que un equip com el Sabadell, amb una plantilla com la del Sabadell, en una categoria com la segona federació, i amb l'obligació de sí, o també pujar de categoria, home, seria molt greu que dues baixes, per més importants que siguin, com la de Ton Ripoll i com la d'Urri, tiressin per terra el que l'equip no tingués capacitat. Em sembla que ho deies tu, que et negaves a creure que aquest equip no era capaç de sobreposar-se a dues absències, fossin de Ton Ripoll, d'Urri o de qui fos. Però, en tot cas, impossible que hi hagi un equip com el Sabadell, amb el que se li suposa que no sigui capaç de tirar-ho endavant. Dit això, és el moment de donar la cara als que hi són. Els que no hi són difícilment poden fer-ho, i és el que demanava David Català en roda de premsa. Assumint el rol de cadascú, fent una passa endavant, que per ara, diu, no s'està produint, i sense excuses, però el problema o la situació ara sí comença a ser greu si ningú no fa aquesta passa que se li demana.
Mai vull ficar excuses, i menys quan hi ha jugadors que no pots comptar amb ells, amb la plantilla que tenim, però està clar que els jugadors que estan ara mateix partint no estan rendint al nivell que esperàvem. O sigui, això és responsabilitat de tots. Jo el primer, com a entrenador, però està clar que els jugadors s'han de donar un passet endavant, perquè ara mateix sí que és veritat que trobes a faltar aquests jugadors i no tindria que ser així. O sigui que tenim un problema.
Una i 23 del migdia, entre els jugadors que no estan fent aquest pas endavant en aquestes setmanes davant absències tan importants, podríem posar a molta de la gent de la línia d'atac. L'últim jugador de perfil més ofensiu que va veure porteria en el Sabadell va ser Javi Delgado, en la visita al filial del Mallorca, quan va marcar el 0-1 a assistència de Rubén Martínez. Des d'aleshores, Alfredo Pedraza va marcar el 0-2. Hem tingut els dos gols de Bonaldo de cap contra l'Europa i contra la Penya Deportiva, a la sortida d'un córner i jugant contra nou. I ahir, Sergio Cortés, des de la llarga distància, amb un xut que va sortir allò mossegat i que Iari no va acabar de veure bé i va entrar al fons de la porteria. A partir d'aquí, doncs això, en aquestes setmanes, cap atacant del Sabadell ha vist porteria, i fins i tot jugadors com Miguelete, Gompi, Marro, ahir els tres suplents, que jo crec que és una cosa que feia moltíssim, o no sé si s'ha vist en aquesta lliga, que tots tres siguin suplents i que per davant d'ells hagin passat Miquel Ustrell, Peque Polo, ahir titular, tot i imagino no estar al 100% encara físicament, ja és molt simptomàtic i diu molt, Sergi, de com estan alguns dels jugadors de la parcel·la ofensiva del Sabadell.
Sí, perquè és que hem començat avui parlant d'un error, que és majúscul, l'error que suposa l'1-0 de Nando Quesada, però, malgrat tot, el que hem vingut dient al llarg de les últimes setmanes, el Sabadell, si alguna cosa ha aconseguit més o menys estabilitzar, és aquella fuita que tenia al darrere i que li provocava encaixar amb molta facilitat. Això ho ha aconseguit frenar. De fet, continua sent la segona millor defensa del grup, només amb aquests 13 gols encaixats, que són uns números més que acceptables per un equip de la part alta. El que no és tan acceptable, i no perquè els números de moment diguin que són dolents, és els gols a favor. Per què? Perquè és que si agafem les primeres 8-9 jornades, l'equip portava un ritme molt digne, ara, traient el 3-0 d'Ilicitano i el 0-2 de Mallorca, per posar dos exemples que són les dues últimes victòries de l'equip, la resta és molts problemes per marcar, però molts problemes també per generar. I com diu, sobretot, aquí ahir, en aquest repartiment de cops cap amunt i cap avall, és evident que la línia d'atac, no només Javi Delgado, ho dic perquè al final el nou sempre és el jugador referencial per tot, per lo bo i pel que no és tan bo, però com ara feies una mica la radiografia general, per tots els que l'acompanyen. I és que aquests últims gols, ja ho deies bé, han arribat dels dos migcentres, tant de Bonaldo com ahir el del capità, com el de Sergio Cortés, que per altra banda, feien broma, no sé si diu molt de la resta, que sigui el màxim golejador d'aquest any, de moment, amb 6 dianes, i que hi hagi millorat en una primera volta els números de les darreres
Correcte.
Temporades. Però Correcte. Bé, capítol a banda. Problema en atac, cal analitzar la situació i, sobretot, cal demanar també, deia ahir David Català, i amb això tancarem avui el repàs del que va dir el míster barceloní en acabar el partit, cal demanar responsabilitats.
Amb algú estem fallant, no estem fent les coses bé, perquè no és normal que que amb els 5 partits que portem empatats no hagin marcat gols als nostres davanters. Al final són jugades fortuïtes de xuts a l'àrea de Sergio, però hem de recapacitar i donar, ja et dic, un passet endavant tots, analitzar-ho bé i prendre responsabilitats.
Prendre responsabilitats, i amb aquest pobre balanç ofensiu, el Sabadell ha perdut aquest lideratge. Ara és segon amb 28 punts, a 2 del nou líder, la Unió Esportiva Sant Andreu, que en té 30, i el marge respecte al primer equip que no es classificaria pel play-off, és a dir, el Coixí sobre el sisè, és de 3 punts. Ara mateix, més 3 respecte a un Lleida, que també passa per un moment molt similar, diria jo, al del Sabadell, amb empats i fins i tot en aquesta jornada havent perdut. Però vaja, centrant-nos aquí, Sergi, centrant-nos en el Sabadell, ahir no es va fer un bon partit, els atacants que no acaben d'afinar, s'ha perdut el lideratge i, evidentment, com pràcticament cada setmana, hem de parlar... No és ben bé un peatge que ens va deixar el partit, perquè no. Sí que és un contratemps que vam conèixer abans de que comencés a rodar la pilota Premià.
Sí, perquè si tot eren relatives bones notícies de les últimes setmanes, sobretot amb aquest retorn d'Alberto Trapero, que si tot va normal, molt probablement el veurem dimecres al Camp d'Esports en aquest partit de Copa Catalunya, que ara en parlarem, eh? Però ahir teníem la notícia, la confirmació d'un fet estrany en tot ell. És cert que el Sabadell no informa, des de gairebé principi de temporada, ho vam dir aquí, ho hem repetit en alguna ocasió, i també al Tribuna Preferent els dilluns, que el club ara no informa ja no del temps de recuperació, sinó de tampoc les lesions dels futbolistes. No ho valoraré, ja un altre dia amb més calma. Però ahir ens vam assabentar que José Ortega, que arrossegava molèsties al turmell, que això no l'havia impedit anar a les convocatòries, fer l'escalfament, escalfar Geni Càssaro, ho dic perquè alguns l'hauran vist a casa segur, i els que es desplacen també l'hauran vist en algun partit fora de casa realitzant aquest escalfament, tenia un problema al turmell. Teòricament era un esquinç, no havia de donar més importància. Però com la cosa no millorava, s'ha fet proves i dels 4 lligaments, 3 estan afectats. No trencats, però sí afectats. Però no és el problema més greu. El problema més greu és que al realitzar-se aquestes proves i amb unes molèsties al genoll, també s'ha descobert que té problemes al genoll i que, per tant, li vindrà molt i molt bé aquesta aturada nadalenca al de Castellbisbal per acabar de recuperar, però és un contratemps, sobretot, entre altres coses, ara que ja obríem el capítol de la Copa Federació, perdó, de la Copa Catalunya, Sergi, perquè totes les apostes, segur, ens haguéssim jugat diners a no perdre'ls,
segur
que haguéssim dit que dimecres contra el Lleida José Ortega estava cridat a ser titular, com ho va ser contra el Real Murcia en Copa Federació, com ho va ser contra el Poblense també en Copa Federació. Clar, amb aquesta lesió, insistim, no jugarà segur, dimecres contra el Lleida al Camp d'Esports. Per tant, baixa important, no tornarem a veure l'ex del Badalona Futur i sobretot del Terrassa, doncs com un Riton Ripoll, fins que no estrenem el nou any, fins que no arribi el mes que ve, i veiem com és la progressió i la millora d'aquesta afectació que té, insistim, el turmell i el genoll, en tots dos casos, de la cama dreta. Per tant, així, a curt termini, pensant en Lleida, molt probablement ens deien que més que donar continuïtat a Geni Càssaro per allò de deixar-lo descansar, el Sabadell jugui amb Lluc Matas. Recordem, porter jove que ha arribat aquest any per ser el tercer porter de la primera plantilla i porter teòricament titular del filial. Els que són més filials, més fidels al filial, segur que se n'han adonat que no ha estat jugat, i és que Lluc Matas tot just fa una setmana, encara mal comptada, Sergi, ha sortit o ha rebut l'alta després d'haver-se passat, què, un parell de mesos ben bons, sí, lesionat, perquè va caure lesionat pràcticament en el primer partit de la temporada de Tercera Federació a les ordres del Conrad García.
Doncs veurem si acaba jugant. Lluc Matas, aquesta eliminatòria dels setzens de final de la Copa Catalunya al Camp d'Esports de Lleida, un duel entre dos actuals conjunts de la Segona Federació que passen per hores baixes, el Sabadell amb aquest panorama que dèiem, el Lleida, el que hem comentat ara també recentment, amb aquesta mala ratxa també que passa l'equip de la Terra Ferma que l'ha fet caure de la zona playoff. Un partit que es jugarà demà passat a les 8 del vespre, en directe al Sabadell en joc des de mitja hora abans. Demà i el mateix dimecres tindrem temps de fer prèvia aquí a l'Hotel Suís, però vaja, que és una eliminatòria a partit únic, que amb la situació actual del Sabadell no sé si anirà molt de gust al vestidor, Sergi. I un partit, per cert, que qui el vulgui veure haurà de desplaçar-se cap allà o tindrà l'opció de poder-lo veure per alguna plataforma?
Doncs ho explicam ahir en directe. si no hi ha un canvi a les pròximes 48 hores, i avui hem parlat amb la gent del Lleida i no ens han avisat de cap canvi, no hi haurà manera de veure el partit. No es podrà veure el partit per cap plataforma, ni per cap cadena, ni cap, per cap televisió. I ahir ho explicàvem, com dic, en el directe. És cert que amb aquesta situació, amb aquest panorama, Ràdio Sabadell va iniciar unes converses amb el Lleida. Predisposició absoluta, tot s'ha de dir, per part nostra, per fer el partit a través del Twitch. Predisposició també pel Lleida per deixar-nos entrar, sense cap mena de problema, si no fos per el peatge, de què, com dèiem ahir, i estan en el seu dret, que quedi clar, abans de que algú estiri allò a la llogular, estan en el seu dret, però han demanat una contraprestació econòmica que no podrem assumir en aquest sentit. Vam decidir, com a emissora, declinar aquesta invitació a passar per caixa a l'hora d'oferir aquest partit. Per tant, ells li havien posat preu, van posar preu als drets d'imatge, per dir-ho així, a la retransmissió del dimecres per la nostra part, una xifra que no assumirem i que, per tant, el partit, si no hi ha un autèntic daltabaix, no es podrà veure, però, com dius, sempre ens quedarà la ràdio, que aquesta, de moment, sense que serveixi de precedent, de moment no ha de passar per caixa en aquestes categories.
I hi haurà algú que pensarà, home, i potser encara podem creure en els miracles de Roger Benet, Lleida, la terra dels seus orígens, però jo crec que aquest cop ni això,
no, Sergi? No, perquè aquesta vegada, insistim, ja no és un tema de... Ja no és un tema de voler o de poder.
És de tecnologia o així.
Hi ha un tema econòmic, hi ha un pagament que s'ha de realitzar pels drets d'imatge, que tornem-hi, cadascú que pugui treure les seves valoracions, però des d'aquesta casa es va decidir no pagar, no passar per caixa, i per tant no tindrem dret d'imatge a poder-ho oferir.
Però Roger Benet sí que hi serà avui darrere les càmeres, el canal de Twitch, per una nova edició, un nou programa del Tribuna Preferent. Avui segur que anirà calentet amb aquesta situació de l'equip a partir de les 8 del vespre, amb el Pau Vituri al capdavant, i que no se'ns oblidi de recordar-ho, Sergi, dimecres aquest partit de Copa Catalunya, i l'endemà dijous un altre Twitch.
Sí, un programa especial per aquells que ahir no van estar molt atents a la Transmi, o que simplement no la van poder sentir perquè es trobaven a Premià de Dalt i van preferir no sentir el programa per ràdio. Dijous, programa especial de Twitch a partir de 8:45. 8:45 del vespre, i amb un convidat d'excepció, Pau Morilla Giner, president del Sabadell, per respondre a totes les preguntes de tots aquells que hi vulgueu participar. Sense límit de temps, sense límit de preguntes, això sí, les anirem, com es diria, fiscalitzant mínimament per no anar repetint algunes qüestions, però en tot cas, temps il·limitat, perquè el president vol respondre, i vol respondre directament a totes aquelles qüestions que no només li llancem nosaltres aquí a l'estudi, sinó als que estiguin participant, com sempre, a través del chat, del Twitch de Ràdio Sabadell.
Quina setmana més intensa ens espera aquí a Ràdio Sabadell, que culminarà més diumenge amb l'últim partit del 2024 del Centre d'Esports i també de la primera volta a casa de la Nova Creu Alta a partir de les 5 de la tarda contra el filial del València. Per tant, no us ho perdeu, perquè déu-n'hi-do la de cites que teniu aquí amb els de Ràdio Sabadell. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís. You got me.
No li van anar les coses bé al primer equip i tampoc al filial Arlequinat, que ha tornat a la cua de la classificació del grup 5è de la Tercera Federació. Els homes de Conrad García, que rebien el Tona Olímpia, van tornar a patir en excés la falta d'encert de cara a porteria i van perdre per 1-2. A la primera meitat, el filial Arlequinat va gaudir de les millors ocasions i fins i tot es podria haver avançat en el marcador, especialment en un 1 contra 1 d'Adri González, que va marxar fregant el travesser. En el tram final d'aquest primer acte van ser els osonencs els que van aprofitar una errada en sortida de pilota per estrenar el marcador i marxar 0-1 als vestidors. Quim Utgés a la represa per restablir la igualada, però el Tona, gràcies a una jugada enrevessada dins l'àrea a la sortida d'un córner, es va tornar a avançar. Els de Conrad García són a 3 punts del Sant Cristóbal, que és qui marca la permanència. Al final del partit, l'Oriol Ferran va poder parlar uns minutets amb el tècnic.
Amb Conrad García, després de la derrota per 1-2 del Centre d'Esports Sabadell B contra la Fundació Tona. Bon vespre, Conrad.
Bona tarda.
Passa una mica, com comentàvem, el que ha vingut donant-se les últimes setmanes, no? Un domini, fins i tot, bastant clar per part dels teus nois, que no poden rematar les ocasions i el rival amb poc aconsegueix els gols.
Sí, jo crec que no t'ho s'explica molt bé, no? Són coses de dinàmica, són situacions on tu treballes bé, competeixes, perquè avui els jugadors han competit a un nivell molt alt, però a la mínima errada que tu tens, pues ells t'ho penalitzen, i quan ells tenen una errada, doncs tu la tires fora o no acabes fent gol. I els partits, doncs, són tots competits, tots els jugadors fan moltes coses bé, i és frustrant una mica quan no et surten les coses molts i molts dies seguits.
Us penalitzen en excés aquestes errades, ja sigui a la sortida de la pilota o en una jugada de pilota parada enrevessada dins l'àrea?
Sí, primer gol és una errada clara, no? I recuperem la pilota i fem una passada enrere que no hem de fer en cap cas, i ells, sense ser una ocasió clara, perquè realment han de xutar i centrar, doncs te l'acaben penalitzant. I la segona acció, just tenim un jugador que es fa mal, que no pot defensar aquella acció bé, i en comptes de tirar-se al terra i fer el canvi, doncs intenta seguir, coses d'un filial, intenta seguir, no es tira al terra, i just el jugador que ha de defensar ahir, doncs, pues ens fa el gol. Coses que hem d'aprendre, que realment hem d'aprendre, però ho hem d'aprendre ràpid, perquè si no se'ns farà aquesta lliçó molt llarga.
L'equip segueix continua a cue, això sí, a només 3 punts de la salvació, és a dir, de les places de permanència, la teniu bastant a tocar, com diu. Això us ajuda a continuar dient, vale, no estem aconseguint els resultats que toquen, però no ens estem despenjant a la classificació?
Sí, la realitat és que estem allà, no? Amb 13 punts a la jornada en la que estem, doncs són molts pocs punts, però estem a 3 punts perquè hi ha molts equips que no estan aconseguint, o que aquesta lliga és molt difícil, no?, guanyar partits seguits. Per tant, excepte els 2-3 primers que aconsegueixen guanyar amb certa solvència, la resta de tothom es deixa punts, i això fa que, com bé dius, estem a 3 punts, que fent 2 bons partits i aconseguint 2 victòries aquest final de primera volta, doncs podríem fins i tot sortir del descens amb cert marge, fins i tot.
Què ha de polir l'equip per poder sortir d'aquesta zona de descens?
Bueno, els detalls. Crec que hem de ser molt madurs en els detalls, amb la capacitat de ser conscients de que cada pilota compta, de que cada acció és ha de ser al màxim competitiva. No ens podem relaxar ni intentar fer més floritures del que toca. I després, pues, els detalls, com dic, no només fora de l'àrea, sinó dins de l'àrea, no? Ho hem tingut la primera part per avançar-nos en més d'una ocasió, una claríssima, i no ho hem aconseguit, i al final anar per darrere al marcador sempre és difícil.
Doncs Conrad, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Llegaste a mi vida por casualidad cuando tenía 12 años. Yo no sabía nada de ti. Poco a poco me transmitiste los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo y, sobre todo, de la amistad. Porque aprendí que lo más bonito de ganar un partido era compartirlo con mis compañeras, que con el paso del tiempo se convirtieron en una segunda familia para mí. Me enseñaste también que hay que trabajar duro para conseguir los objetivos. Porque sí, waterpolo, fueron muchas las veces que quise dejarte para siempre. Però sempre volvies a demostrar-me...
És Laura Ester, en un vídeo publicat a les seves xarxes socials fa uns minutets, perquè ella mateixa
fa uns minuts ha anunciat la seva retirada en un acte al CAR de Sant Cugat. Anem fins allà. Hola, Pau Vituri, com estem?
Què tal, Sergi Parc?
Això, com dèiem, és el fragment del vídeo que ella mateixa ha publicat a xarxes, però també ho ha fet allò de forma presencial, física, aquest anunci. Al CAR, com ha anat la cosa?
Doncs mira, un acte que ha finalitzat ara res, fa qüestió de minutets. De fet, ens acaben de fer fora d'aquesta sala d'actes on ha tingut lloc aquest acte de comiat de Laura Ester. Ara tots just estan marxant per la porta, per aquest hall, doncs algunes de les seves amigues, companyes, excompanyes d'equip, com la Mati Ortiz, com la Jennifer Pareja, que ara en parlarem, però han estat les encarregades de conduir aquest acte de comiat, on Sergi Parc, el que ha anunciat Laura Ester és que plega de la selecció espanyola ja, és a dir, no formarà part de les pròximes convocatòries per la Copa del Món, i que posarà punt final a la seva carrera esportiva un cop finalitzi aquesta temporada 2024-2025, recordem, en què la barcelonina, que ha estat durant molts i molts anys a l'Astralpul Natació Sabadell, doncs ha decidit tornar a casa, tornar al Mediterrani, al club on es va formar. Si et sembla, escoltem ja alguns fragments d'aquesta mateixa Laura Ester, que ha atès els mitjans ara fa uns minuts i deia precisament això, que al final és un comiat somiat, el fet de que el seu últim partit hagi estat amb l'or olímpic a París, amb la selecció espanyola, i que al final aquesta última temporada doncs, la pugui estar gaudint al club on es va formar.
Un final més maco que aquest era impossible, acabar selecció amb un or olímpic i tornant a casa on va començar tot. Crec que no es pot demanar més, puc guanyar gràcies a les companyes tot tant a nivell de club com de selecció, per tant, no puc dir res negatiu.
Molt emocionada, visiblement emocionada estava Laura Ester, que vaja, ha estat acompanyadíssima en aquesta sala d'actes aquí al centre del rendiment de Sant Cugat, al CAR. S'ha quedat plena perquè al final hi havia doncs, totes les seves excompanyes durant molts anys, no només al Club Natació Sabadell, sinó també al Mediterrani, també a la selecció espanyola, directius, entitats, bé, autoritats també, com per exemple el conseller d'Esport de la Generalitat, Berni Álvarez. Per tant, moltíssima gent aquí al CAR per recordar la figura de la Laura, que realment doncs, ha deixat petjada. Segurament estem parlant d'un dels millors palmarès que hi ha a dia d'avui al waterpolo estatal, perquè ella ha estat present a totes les medalles que ha aconseguit la selecció espanyola. Ella té doncs, 3 medalles olímpiques, té aquest or a París 2024, té també les plates a Londres i a Tòquio, però és que a més té 5 medalles en mundials, amb l'or de Barcelona 2013, el qual guarda un gran record, i també 6 medalles europees, en total 14 medalles en grans campionats des del 2008, però és que clar, si li sumem que amb l'Astralpul Natació Sabadell entre el 2010 i el 2024 va guanyar 7 Champions, 4 Supercopes d'Europa, 12 Lligues, i en tenia una més amb el Medi, venia de guanyar una 13a Lliga, en aquest cas amb el Medi, que també té 11 Copes de la Reina, 10 Supercopes d'Espanya, per tant és un palmarès absolutament envejable. I com dèiem, moltíssima gent que ha estat involucrada en la seva carrera, familiars, també hi havia aquí avui moltes cares conegudes, i això ha fet que acabés, doncs, com ella mateixa reconeixia, fins i tot una mica sobrepassada per la quantitat de gent que ha vingut aquí.
No m'ho esperava, la veritat que hagués arribat, hagués vingut tanta i tanta gent, ha sigut molt especial, molt maco, o sigui que quan començava a veure arribar la gent era que deixin ja d'entrar, que comenci això, perquè era com que no arribava el moment, però molt contenta, molt agraïda de veure tota la gent que ha volgut venir aquí en aquest dia tan especial per mi.
Doncs això pel que fa a la Laura Ester, a la protagonista principal d'avui d'aquest acte de comiat aquí al CAR de Sant Cugat Parc, però bé, també ha estat especial aquest acte perquè ha estat conduït, com dèiem abans, per dues de segurament les seves millors amigues a l'aigua en aquests últims anys, Jennifer Pareja, l'actual directora general d'ADO, i també la Mati Ortiz, que encara continua en actiu a l'Astralpul Natació Sabadell. Amb elles han compartit moltíssimes hores a l'aigua, no només a aquell lloc, també aquí al CAR, entrenaments, etc. I han estat les encarregades de conduir aquest acte. I deia la mateixa Mati Ortiz que per ella doncs havia estat un orgull, un honor el poder presentar aquest acte.
Doncs per mi ha sigut algo molt especial, per mi i per la Jenny, parlo en nom de les dues, perquè quan ens ho va dir doncs no em va poder fer més il·lusió. Jo crec que, de fet, quan vam començar vam preparar com un guió bastant més estructurat, bastant més formal, i llavors ens ho vam tornar a mirar les dues i vam dir, si estem aquí és per alguna cosa, no? Si no, potser hagués agafat algunes altres persones més professionals en aquest aspecte. Llavors crec que és molt especial, i crec que el que ens deixa la Laura no és només tots aquests títols, tot el seu palmarès, tot això que ens ha donat el waterpolo, que al final és una representació, que la sala hagi estat plena de gent i de tot tipus i de diferents clubs, és sinònim del que ella és, no? És una persona humil, amb molt de respecte, companya de les seves companyes, i crec que alguna persona que li hem d'agrair tot el que ens deixa.
Doncs boniques paraules, eh? De la seva excompanya d'equip, la Mati Ortiz, i bona amiga. I vaja, Vituri, que no sé quan serà, però quan es retiri Mati Ortiz, esperem que sigui d'aquí unes quantes temporades, segurament també es mereixerà un homenatge, no sé si d'aquest calibre, perquè al final va deixar de ser internacional fa uns anyets Mati Ortiz, però home, també mereixeria allò un acte especial ella mateixa, eh?
Sí, segurament el Club Natació Sabadell, on continua, com bé deies, en actiu, però la reflexió que fèiem aquí uns quants era que bé, d'actes com aquests em sembla a mi que els viurem amb una certa freqüència d'ara endavant, perquè també estan en el tram final de la seva carrera figures importants pel waterpolo espanyol, com Pili Peña, també l'ex del Natació Sabadell, Maica García, la mateixa Mati Ortiz. Per tant, comença a veure al final una generació que realment ha estat present a, si no tots, pràcticament tots els èxits de la selecció espanyola. Per cert, aquí que em trobo ara mateix al hall del CAR de Sant Cugat, Parc, sí. Això que t'agrada a tu, t'agradarà aquesta dada. Queden 1.306 dies pels pròxims Jocs Olímpics a Los Angeles 2028.
Doncs veurem...
Hi ha un comptador, eh?
Sí, sí, no, m'ho crec. I veurem quantes jugadores de l'Astralpool hi aniran. Fins i tot penso amb la Maica García, que en el seu dia se li preguntava molt si els últims, els de París, eren els seus darrers jocs, i ella es negava encara a confirmar-ho, que tot i que ja serà molt veterana, el 2028 ella encara no descartava poder ser-hi a Los Angeles, així que veurem. Per cert, Vituri, ara que esmento a la Maica, també parlàvem de la Mati, parlem de l'Astralpool Natació Sabadell, l'exequip de Laura Esteramés, que, ja que tinc aquí, 10 victòries en 10 jornades de Lliga, l'última a la piscina del Mataró, en una de les sortides a priori més complicades del curs.
Sí, perquè al final estem parlant de desembre, piscina descoberta, fred, per tant sempre és complicada, més enllà de l'entitat del rival. I dissabte van guanyar 8-13 les de David Palma en un partit que, tot i aquesta diferència de 5 gols, doncs va ser força igualat. El tercer qual anaven 5-5, però el partit es va acabar decantant amb un parcial de 2-8 en poc més de 8 minuts. Escoltem també a la boia i capitana, la Maica García, assegurant que, tot i les baixes que ha patit aquest estiu l'equip de Dani Ballart, continua sent un rival complicat.
Sempre sabem que el Mataró ens plantegen partits molt complicats, són farragosos, al final són jugadores que, bueno, són joves, tenen bona actitud, van dur, no? I és un partit difícil, i més allà, com ja diem, al seu camp. Però bueno, crec que això, que hem tingut moments més difícils, fins que això, a la tercera part, doncs ens hem pogut marxar una miqueta en aquest marcador i mantindre aquesta calma i el control del partit, que crec que al final, per això, ho hem treballat i ens hem portat aquesta victòria.
Per cert, que no va voler entrar massa més en la qüestió, però que va denunciar a les xarxes el comportament de l'afició del Mataró, concretament insults que provenien de menors d'edat, que pel que ens deien no és la primera vegada que això passa, i que fins i tot doncs continuaven així al final del partit. Sigui com sigui, 10-10 a la Lliga, això feia uns anyets que ara no passava, i amb la sensació d'estar un pas per sobre de la resta.
Vam començar això amb l'equip que encara no estàvem totes i costava una miqueta això el funcionament, però aquí ja estem tot l'equip al complet. La veritat que és molt més fàcil, ja tenim molt millor comunicació, ens coneixem molt més i hem anat de menys a més, i crec que encara ens queda camí per fer. Estem molt contentes amb aquesta primera part de la temporada, i tant de bo la tornada seguim igual.
Doncs tant de bo que la segona volta l'equip de David Palma es mantingui en aquest estat de forma. Per cert, la primera part de la temporada culmina demà amb l'últim partit del 2024 i de la primera volta, que serà a Calllong contra el Rubí a 9:15 del vespre. Per tant, activitat demà, un dia més, per l'Astralpool Natació Sabadell femení.
sigue primero, sigue Carlas.
Vamos, Carlas, que tienes la medalla ahí, venga.
Sigue Carlas.
Vamos, vamos.
Liderando
bien,
la
buen
final.
Viraje, primero sale, otra vez.
Sale del último
1:45.78.
En primera posición.
Huele a récord de España, está apretando Julia, se lo va a llevar. Se lo va a llevar, va a ser campeón del mundo. Vamos, Carlos, vamos, Carlos. ¡Vamos! ¡Sí!
Carlos, gol campeón.
Era la narració divendres a Teledeporte de Julia Luna i Javier Soriano, els companys, com diem, de Televisió Espanyola, d'aquesta gesta històrica per la natació espanyola en general i pel natació Sabadell en concret, el moment en què Carles Coll es convertia en campió del món dels 200 braç en piscina curta. Com vam vibrar, Vituri?
Ara escoltant-ho se'm torna a posar la pell de gallina. D'entrada perquè, bé, sempre és un espectacle, també escoltar Julia Luna i Javi Soriano, però és que Carles Coll, la veritat és que no partia en cap travessa per guanyar l'or. Estem parlant que va rebaixar en 2 segons la seva plusmarca personal, 1 segon el rècord d'Espanya, i es va imposar als grans favorits, liderant pràcticament la final en tot moment. Escoltem també què deia el mateix Coll al final d'aquests 200 braça a Teledeporte.
Quan he tocat i he vist que había quedado primero, al principio como no me lo creía, pero sí, estoy muy contento de poder llevar la bandera de España otra vez a lo más alto del podium, y es un honor para mí hacer esto por España. Y la verdad es que sí, que es el día de mi vida, porque desde pequeño que sueño con ganar una medalla internacional y poder decir que soy campeón del mundo parece surrealista, y estoy muy muy feliz.
Molt feliç estava Carles Coll, recordem, tarragoní, 23 anys, habitualment entrena a Virginia Tech, als Estats Units, competeix pel club, però és que a més estem parlant del primer campió del món masculí de la història per Espanya. Abans ho havien estat Mireia Belmonte, Erika Villaécija, dues ex del club, i Melanie Costa, tres noies. Per tant, Carles Coll és el primer noi, i a més és la primera medalla, el primer podi per Espanya en una dècada. Per tant, una fita impressionant de Carles Coll. A més, va ser un divendres de moltes emocions, perquè en qüestió d'una hora tenia entrega de medalles i una altra final, la dels 100 estils, on en aquest cas va ser cinquè i es va quedar a res, a 17 centèsimes només de la medalla de bronze, que hauria estat, vaja, un vespre autènticament increïble. Evidentment, dos rècords d'Espanya en aquestes dues proves esmentades, i també en va fer les semifinals d'aquesta prova del 100 estils que dèiem, i el 50 i el 100 braça.
I un Carles Coll que també el vam tenir present als relleus d'estils, i és aquí on l'altre representant del club, Sergio de Celis, va fer un bon paper, l'únic que va quedar eclipsat, però vaja, que va fer una nova plusmarca estatal en el 100 lliure, i va nedar dues finals de relleus, cinquè en el 4x200 lliure i sisè en el 4x100, en tots dos casos, també batent el rècord d'Espanya. I si tot va bé, tant a Coll com a de Celis, els veurem a partir de divendres a Calllong, a la Copa d'Espanya de Clubs, amb la qual es clou habitualment el 2024. Que vaja, que per acabar-te de molestar, Pau, que ha estat un cap de setmana molt especial en clau natació Sabadell, perquè dissabte al vespre es van aplegar un bon grapat dels seus medallistes i esportistes olímpics a Fira Sabadell per retre'ls un sentit homenatge.
Sí, estem parlant de 73 olímpics i 18 medallistes que ha tingut el club durant la seva història. No hi eren tots, molt complicat, però déu-n'hi-do el goig que feia l'auditori en un acte que va conduir precisament el Sergi Garcés, el cap d'antena i d'esports de Ràdio Sabadell, i que va anar repassant per blocs la participació dels esportistes del club als Jocs des de Londres 1948, amb l'enyorat porter de waterpolo Joan Serra, i era present per recollir aquest premi, aquest guardó al seu fill, fins l'actualitat, amb l'or a París. Esportistes de totes les generacions, com per exemple l'expresident Miquel Torres, que va ser pioner a Roma 1960 en la natació amb només 14 anys.
Va ser una cosa novedosa. Jo me'n recordo que anava al Col·legi de Maristes i a la pissarra que van triar el papa de Roma, Joan XXIII, que jo vaig sortir roncal i el nom i tal, i que cap de 15 dies estava amb el papa de Roma en una audiència, saps? I això, aquella època, aquelles edats, per mi va ser una cosa molt... El menjador, que jo amava la boca oberta, no menjava, i els d'equip de bàsquet, que eren més grans, niño, come, perquè si no, niño, vull dir, aquella familiaritat que hi havia en tots els esportistes.
I no només figures del passat, sinó també figures del present molt potents. És el cas de Mireia Belmonte, la nedadora badalonina que va fer història amb l'or a Rio 2016, però sent nedadora del club va guanyar dues plates a Londres 2012.
Sobretot, bon record d'entrenar doncs, amb la Claudia Lasca, amb la Conchi Vadillo, amb el Fred Berniu, i ho recordo doncs, amb una etapa molt feliç de la meva vida, i que vaig aconseguir bons resultats.
I també, per exemple, Jenny Pareja, ara l'esmentàvem ara fa uns momentets, waterpolista en el seu dia del Club Natació Sabadell, i que va formar part d'aquesta primera gran generació olímpica plata a Londres 2012.
Nosaltres des d'ADO intentem buscar el finançament per a les beques dels esportistes, però està clar que l'èxit del waterpolo en concret i de molts esports és l'estructura de clubs. És molt, molt important la feina que fan clubs com el Sabadell, i ja et dic, en especial crec que de waterpolo és que gràcies al Club Natació Sabadell la selecció té el nivell que té, i ho dic perquè crec que és així i perquè espero que sigui així durant molt de temps també, que segueixi apostant pel waterpolo i que realment sigui la base de la selecció.
I acabarem amb les autoritats. Parc, si et sembla, escoltarem únicament per una qüestió de temps el secretari general de l'esport, en aquest cas Abel García, que va ser la màxima autoritat present, i a més amb una història curiosa, perquè ell és berguedà però viu a Sabadell des de fa dues dècades, quan va venir a estudiar aquí i es va vincular al Club Natació Sabadell amb la històrica Copa Morral de Futbet. Recordava aquesta anècdota i també doncs, en aquest cas lloava el Sabadell, felicitava el Sabadell per haver portat tant a la història olímpica.
El Club Natació forma part d'aquest gran puzzle que acaba representant l'esport català, però també, com deies, l'esport espanyol. Ara mateix la gran base dels grans equips i grans i fins i tot medalles no s'entendria sense la història del Club Natació Sabadell.
Ens hem saltat algun protagonista a Parc, però tot plegat al canal de YouTube de Ràdio Sabadell amb el resum que va fer el Marc Cortín.
Doncs allà el podeu recuperar. Gràcies, Vituri!
Adéu, adéu!
Menys d'un minut per les dues, per tant, moment de marxar. Tant de què va passar al Campionat de Catalunya de tennis per equips absoluts com de la jornada dels Oars Gràcia, evidentment, ho haurem de deixar per demà. Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara us deixem amb el Notícies Migdia, avui amb el Pere Gallifa. Que vagi bé, adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.